D'aquesta manera, el partit de Petro tendria uns 25 escons. Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Ciutadella i Maó s'han mobilitzat aquest diumenge per commemorar un any més el Dia Internacional de la Dona. Ho han fet amb diverses manifestacions. La primera, a Maó, ha reunit al voltant de 300 persones sota el lema Resistir és existir, fent referència a l'auge d'alguns discursos polítics. També a Ciutadella, l'associació El Sembla Veu ha alçat la veu per la igualtat de les dones dins l'Església. I a la plaça de Ses Palmeres ha estat l'escenari de nombroses activitats sota la pancarta de Desnonant el Patriarcat, Construïm Comunitat. Un tema en el que els missatges feministes i en contra la desigualtat s'han entrellaçat amb la crisi de l'habitatge, els missatges de l'ultradreta i en contra de la guerra iniciada per Estats Units i Israel contra l'Iran, el conflicte palestí, així com qualsevol altre enfrontament armat. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Betre Ràdio. Avui és dilluns, és 9 de març.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara. What we gonna do now is go back. Hey, DJ, keep playing that song.
Avui és el Dia Internacional del DJ. El nostre DJ que play the songs és en Jordi Fàbregas, que a més canta com els àngels. Bueno, no sé si els àngels seria la millor d'això, eh? Com estàs, Pere Gibert? Bon dia.
Bon dia.
Tu el veus molt àngel, en Jordi? Un
sí.
Un poquet dimoniet, també.
Té dies de tot.
Té dies de tot.
Sí.
Bueno, quin
sí,
concertàs, sí, sí, sí. Després en parlarem, quin concertàs es van marcar els Amics de Moments, d'acord, ahir diumenge per acabar el 8M. DJ, you can get this started. Everybody's ready to party. Bueno, que és que més avui també és el Dia Mundial de la Truita de Patates. Truitetes de patates, tu, Pere?
Més de menjar-ne.
Més de menjar-ne, t'agraden.
I em passa com amb les pizzas.
Vam, què et passa amb les pizzas?
Que m'agraden acabades de fer, però deixar-ne un poc per l'endemà al matí quan et despertes.
Encara són més bones.
Menjar-ne fredades de nevera.
Sí. Hola, Axel, com estàs?
Hola, molt
fas
bé.
Fas que sí amb el cap, coincideixes?
Sí. Estàs d'acord amb mi?
Sí, sempre, esteu tots dos d'acord?
Com que la pizza és tan bona, la meva tesi és... La pizza és possiblement dels tres millors àpats que un pot gaudir. Quan n'has de fer, fes-ne moltíssima. Fes-ne en quantitats industrials.
De massa, vols dir,
de
si fas la massa.
Correcte, perquè així ens sobrarà per l'endemà i t'aixecaràs de més bon humor.
Mira tu, molt bé, però avui és la de truita de patates, eh? No és el dia
igual,
de la pizza, perquè m'esteu canviant de tema. Si
ah,
avui
si també t'agrada.
La cosa va de truita de patates.
Et despertes amb la pizza. Ja t'ho explicaré.
Em fas tucs.
Bueno, hi ha qui diu que aquest exquisit plat tan característic de la gastronomia espanyola, la truita de patates, tornem a dir, no, la pizza, no?
Ceba o sense?
Això ja ho direm després. Resulta que diuen algunes veus que es va inventar el 1604 gràcies a un cuiner belga, en Lancelot de Cousteau.
En Lancelot.
En Lancelot, tots els amics. Però hi ha historiadors que no, que diuen que al segle I després de Crist els romans ja feien una espècie de truita de patates que li deien fritates, que integraven tot tipus d'aliments, és a dir, un sofregit, una ceba, un el que tinguessin, ho posaven tot juntet i llavors amb uns ous, en un recipient rodó, li donaven forma rodona i ho integraven tot. Per tant, aquesta fritata podria ser un dels inicis de la truita de patates. Diu la teoria...
evolució. Que venim dels micos. Quina aberració.
Però encara n'hi ha més, de teories, perquè hi ha altres historiadors que diuen que no, que els orígens de la truita de patates és d'Extremadura, de Villanueva de la Serena, un municipi de Badajoz, i ve cap allà del segle XVIII, el 1798, gràcies a el marquès de Robledo.
Sembla estrafolari aquesta teoria, però es funden uns fets que veiem cada dia.
Però és que encara hi ha més estudis que diuen que no, que l'origen és navarrès. El 1835, quan el general Zumalacàrregui, durant la Primera Guerra Carlista, va donar a les seves tropes truita de patates, que era un aliment barat i nutritiu i que els podia fer lluitar un poquet millor.
Les velles s'arruguen de pell. Igual que tot Cristo.
Sigui com sigui, visca la truita de patates.
Ai, sí.
O no? Freda, ai, sí. Calenta, amb ceba, sense ceba, amb el que tu vulguis, posar-hi, tu amb ceba. Idò, posa amb el que sigui.
Estic d'acord.
Amb tomàtic també, un poquet a dintre, també no. Li queda molt bé. Ah, jo ho he fet qualque vegada,
no,
sí,
la tomàtica
sí.
Va al pa.
També. I love it! Bueno, que tenim més coses, que a més de ser el dia de la truita de patates a tot el món, en els Estats Units, només allà se celebra el Dia Nacional de la Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world, life in plastic.
Sí, perquè un tal dia com avui, 9 de març de 1959, es va presentar a la Barbie en societat. Allà, aquell dia, va néixer la nina més esvelta, milionària i més famosa de la història. Avui, fa 67 anys. Tot i que hauria d'estar pensant ja en la jubilació, la Barbie continua estupenda, Amb els seus 67 anys l'han fet embarcar-se fins a 200 professions diferents, Què us sembla?
Déu-n'hi-do.
La darrera Barbie que ha sortit al mercat fa uns dies, en homenatge al 8 de març, Dia de la Dona, un equip de 8 Barbies inspirades en dones exitoses del món de l'esport, com per exemple la Serena Williams, tenista nord-americana, la Regina Sirvent, pilot de cotxes mexicana, o la futbolista britànica Chloe Kelly. La reina d'Anglaterra, Isabel II, té Barbie.
Ah, sí?
Sí, què us sembla? Nosaltres tenim Ken. En Pere.
No us passeu.
Avui l'hem batejat com en Ken del programa, en Jordi. Què us sembla? És que per aquells que no el conegueu, és tot guapetot, Guapetot, Guapeton, Guapeton.
Gràcies. Dilluns al matí s'agraeixen aquests comentaris.
Ken som de macos,
Molt bé.
Bé, moltes generacions de fietes han jugat a la Barbie. La meva àvia, he de dir que els hi deia mòmies a les Barbies, era anti-mòmies total. Perquè tot i la seva fama mundial l'han demandat moltes vegades a les Barbies, perquè clar, aquest rol de dona que li donàvem aquestes mesures impossibles, doncs sí, se n'han portat més d'una demanda judicial. S'han anat allargant, han anat adaptant en el temps. És que he de dir que la inventora de la Barbie, sabeu en què es va inspirar? En una prostituta alemanya, ho sabíeu, això?
No.
És que es descobreixen coses molt interessants. I de resulta que hi havia un còmic alemany pensat per animar els homes després de la Segona Guerra Mundial i la prostituta alemanya va ser la que es va inspirar la inventora de la Barbie, què et sembla? I ara tenim la pregunta, va, esteu preparats?
Vinga,
sí
va.
O no? Vinga, va, pregunta! Quant costa la Barbie més cara de la història?
En dòlars.
En dòlars,
en
clar.
En iens.
En dòlars.
648 dòlars.
648 dòlars, molt més.
Sí.
Vinga, Pere, molt més.
Una de col·leccionista.
25.342.
25.000, fot-li més encara.
300.012.
302.500 dòlars.
Quants has dit? 302.000.
302.500 dòlars. La Barbie diamant.
Ah, mi, clar, perquè té...
Un diamant.
Haver començat per aquí.
Hi, Barbie. You wanna go for a ride?
Perquè se't trenqui, saps?
Sí. Se't desenganxi i l'hagis d'enganxar. Amb pegamento de barra. It's fantastic. You can Bueno, dit tot això, que ja n'hem dit moltes de coses avui, què farem? Però tenim tertúlia, tenim en David i en Edurne, que mos miren de... Bueno, què fan aquests avui? Què els hi passa?
Sí, ja són aquí perquè ens han vingut a veure a l'estudi i s'hi afegirà en Berto Coll, expresident de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i Vella. Parlarem amb tots ells de les conseqüències del conflicte a Orient Mitjà, del retorn al no a la guerra i de com l'escalada bèl·lica ha condicionat les manifestacions del 8M d'enguany.
I d'aquest és el menú que tenim preparat per avui. I ara anem a les notícies. Amb l'Excel no us posem un poc serios perquè avui la cosa... Per on passa, Excel?
Doncs passa perquè els dos detinguts s'espera que durant el dia d'avui passin a disposició judicial. Són dos homes de nacionalitat georgiana per l'atropellament mortal d'un home de 51 anys a Calamblanes, un tràmit que dependrà del fet que no s'allargui en excés l'interrogatori, que s'està complicant per les tasques de traducció. De fet, fins aquí a Menorca s'hi han hagut de desplaçar el grup d'homicidis de la Policia Nacional per mirar de col·laborar-hi. Els dos presumptes responsables van ser detinguts dissabte de matí gràcies a un ampli operatiu muntat per localitzar el cotxe amb el qual havien fugit. Els agents encara cerquen almenys una tercera persona que també estaria presumptament implicada en el cas. L'home atropellat es trobava ingressat a la UCI del Mateu Orfila i divendres vespre es va confirmar la seva mort. Per tant, el cas ha passat a considerar-se un homicidi. Les investigacions determinaran si es tracta d'un accident fortuit o bé intencionat. La principal línia d'investigació apunta que el cas podria estar relacionat amb una baralla amb arma blanca ocorreguda el dia abans de l'atropellament a un hotel de Sa Caleta. Més enllà de la plana de succeïts, també és notícia que la indústria menorquina descarta que el tancament de Gama tingui repercussions aquí a l'illa. La fi de l'activitat de la històrica empresa mallorquina ha suposat un cop per al sector lleter d'allà. Els empresaris de Menorca, però, sostenen que no té per què tenir cap conseqüència, tot i que és una advertència de la delicada situació que viu el sector primari des de fa anys. Recorden que a Menorca es va viure una situació similar fa poc més de dos anys amb el tancament de la fàbrica de la Pallessa. Aleshores, va ser la indústria que la indústria la va adquirir l'empresari Sebastià Triay i la majoria dels pagesos afectats han pogut continuar donant sortida a la producció de llet. Aquesta és la solució que creuen es pot aplicar també en el cas de Gama. Sentim Santi Tadeo, gerent de Coinga.
Sense ser Gama i altres petites indústries, pues que sí que li poden donar sortida en aquesta llet. A lo millor no tota, pues tindran que mirar què poden fer, no?, amb la producció de llet que tenen.
Una possibilitat seria que els mateixos pagesos elaborin formatge o bé derivats làctics, però això suposa també inversions importants en maquinària. El que sembla clar és que la indústria de Menorca no podrà absorbir la llet que es produeix a Mallorca.
Clar, el sobrant de llet, diguéssim, se'l pot treure amb un cost de transport relativament assequible i la pots col·locar a l'altra banda, doncs mira, potser li dono sortida, encara aconseguim una gran rentabilitat i la finca pot mantenir la seva producció lletera i tal, no? Però això amb els costos que hi ha avui en dia de transport gairebé es fa inviable, no? Per tant, jo crec que les finques tindran que mirar un poc de com se recondicionen, per dir-ho d'alguna manera, com se reestructuren i intentar aprofitar tot el que pugui haver a Mallorca per treure la seva producció.
I acabem explicant que la unitat de ferides complexes de l'Hospital Mateu Orfila ha aconseguit curar una úlcera en una cama després de 40 anys d'evolució. És un dels casos més exitosos d'aquest servei que ha estat presentat en el darrer congrés de la Societat Espanyola de Ferides que es va celebrar el passat mes de febrer a Saragossa. Per curar la ferida després de 4 dècades va ser necessari aplicar sistemes punters. L'encarregat de presentar el cas ha estat el doctor Hernán Giordano, facultatiu especialista del servei.
La unidad de herida utiliza ya elementos más complejos, de avanzada, que sean plasma rico en plaquetas, microfragmentación, injertos en sello, que eso ya sería el tope de gama a nivel nacional. En esta unidad podemos decir que estamos a la par de cualquier unidad de heridas de cualquier punto de España.
Aquesta unitat ha atès més de 2.000 casos en els seus primers dos anys d'existència.
I d'aquestes seran algunes de les notícies de les 2:30. N'hi haurà més amb altres que en Excel encara està fent feina. I escolta'm, quin cap de setmana i quins moments que vam viure aquest diumenge. Ho has dit també i ho hem pogut escoltar l'informatiu de primera hora del matí. Moments a cor. Quin concertàs de gospel, moments a cor i la cantant britànica Lauryn Cato. Teatre Principal de Mont ple i tots i totes els que hi eren ben emocionats, mig teatre, mig plorant, del sentiment, de l'emoció i de la qualitat artística, veus dels moments, acords, una passada.
De fet, ja vam plorar aquí a l'estudi
quan va venir
divendres.
Vam plorar aquí divendres quan va venir a l'Orin, sí, sí. I tots els cantaires, els de cor, moment... Bueno, espectacular. En Jordi ho va fer molt bé, que a més estaven allà, al centre també. Jordi Fàbregas.
Sí.
Melorín Keito, que està volant ja de tornada cap a casa seva, cap al Regne Unit, i el temps, què? Aquí de fora plou, eh?
Sí, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu una jornada inestable, de fet, amb el cel tapat, núvols que poden provocar ruixats localment forts i acompanyats de tempesta. Hi ha un avís groc per precipitacions intenses que estarà actiu fins a les 6 del capvespre. Pel que fa a les temperatures, les nocturnes pugen i les diurnes es mantenen sense canvis, amb mínimes d'11 graus i màximes de 17. Vent fluix de ponent i llebeig amb brises costaneres febles.
I amb ella anem a fer una pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. A Silmé cercam responsable de desenvolupament de l'àrea de projectes. Si tens experiència liderant projectes de software i visió estratègica, et volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 16 de març de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Tots a 21 minuts i tenim ja la tertúlia preparada. Qui ens acompanya, Pere?
Ens acompanya en Edurne Allastui, periodista. Edurne, bon dia.
Bon dia.
Com va tot? Bé?
Bé, bé.
Sí?
Sí, sí. No me quejo.
No te quejas. No et queixes mai, de fet.
Bueno, cada vez me quejo menos.
Ens acompanya també el periodista David Beret. David, com va?
Bé, molt bé. Molt bé, sí, sí. Positius.
Hi ha en Berto Coll, que no sé si està positiu, i es troba a Ciutadella. Berto, bon dia.
Bon dia, com va?
Com esteu? Heu tingut bon cap de setmana?
Tots o...?
O tots?
Tots,
no?
Tots.
Tots fatal? O no?
Sí, no, no, sí, general. No.
Ah, en general, general. Nedurne està un poc ahí, mitjo-mitjo, sí. Amb l'actualitat de...
Sí, 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 sí. Tengo un buen trancazo.
Ai, bé, l'actualitat del trancazo. En David, que ha estat, escolta'm, que me lo quiten de les manes,
sí,
no?
Exacte,
tot,
exacte.
Tot el cap de setmana.
Tota la setmana allà a la Fira d'Estocs.
La Fira d'Estocs de Mou, què te l'ha anat?
Bé, anar comptant gent.
Anar comptant gent?
No,
I com ha anat, com ha anat? Doncs
pues molt bé, perquè, bueno, ha coincidit tot. Ha sigut el cercle perfecte, un temps ideal per anar a la Fira d'Estocs.
Que estava sota cobro.
El cap de setmana que tocava, perquè, clar, això de fer-ho el segon cap de setmana de març és la data bona, que diguéssim, l'any passat no ho havíem pogut fer. I, a més, una iniciativa que va servir perquè la gent doncs, hi anés més, que és un passaport, que diguéssim, i que va portar, doncs mira, 8.368 persones, rècord.
Molt bé.
Rècord des de que es va tornar a fer des de des de la pandèmia, crec, perquè en el seu moment havia tingut molta gent, però bueno, realment, i tots els comerciants molt contents.
Bé està, això està bé, perquè el comerç local, el que li
per
fa
això,
falta és
que
va
ser un valor d'oxigen per ells, vull dir que amb això molt contents.
Sí, sí, havia ratllat amb la Joana, la presidenta d'Escome, fa relativament poc, i de la campanya de Nadal estaven ben tristos, van acabar Nadal que no estaven satisfets, que no és habitual, que per Nadal és una de les campanyes fortes, per tant, bé, tot el recolzament en el comerç local, sempre i sempre. I en Berto per Ciutadella...
Bé, doncs ha tornat a fer un cap de setmana de bastanta aigua, en moments intermitents, però bueno, que mantenen un poc l'esperit d'hivern encara viu.
I del, clar que sí.
Que és el que interessa.
Cap de setmana, a més de la Fira d'Estocs i d'altres activitats que s'han fet per tot a Menorca, ha estat un cap de setmana també d'activitats que han girat entorn al 8M i manifestacions en el Dia Internacional de la Dona, com és habitual. En aquestes manifestacions enguany, a més d'alçar la veu contra la desigualtat, a favor de la dona i de la igualtat i d'altres tots els lemes que acompanyen habitualment les manifestacions, tant a Mo com a Ciutadella, hi han hagut veus en contra de la guerra, en plena escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, en rebutjar polítiques imperialistes alhora que denunciar també l'auge de l'extrema dreta, crisis de l'habitatge, que també s'ha fet present a les manifestacions del Dia de la Dona. Com ho heu viscut i què n'opineu de tot plegat? Perquè ja és un tot, eh? Això és un poquet, un mix de diferents qüestions d'un món que no millora.
Bueno, jo crec que el 8M s'ha convertit gaire... Li posem el Dia de la Dona, però jo crec que és de la societat en general, eh? Dones i homes surten a manifestar-se. També hi ha la violència masclista, que també, doncs, per desgràcia, és l'altre element que està damunt de la taula. I penso que és un dia de reivindicació plena, no? d'una situació que avança, però no avança com hauria d'avançar, perquè no es normalitza. No? I a més, doncs, ha coincidit, evidentment, doncs, amb una situació de tensió internacional, de masculinitat, no? Vull dir, de guerres, que tampoc dibuixen un panorama massa fàcil, no? Tant per dones com per homes, com per les famílies. Realment jo crec que ha sigut, bueno, ha coincidit, jo crec, aquest dia, i la gent necessitava sortir al carrer, tot i que s'han donat dades d'assistència molt variopintes, no? Perquè
sí,
hi ha hagut diverses xifres.
Hi ha hagut moltes.
Depèn qui comptava.
Depèn qui comptava,
no sé com comptava, devia estar allà. Els bons comptadors els teníem a la
Fira d'Estocs. Llavors,
clar, no, és broma. Però vull dir que jo penso que ha sigut una mica com un catalitzador.
Las mujeres somos la mitad de la población mundial, entonces claro que es una reivindicación de la sociedad, porque al final formamos parte de la sociedad todos, hombres y mujeres, y por eso en este caso no solo se ha reivindicado la igualdad, que es lo que es el feminismo, una reivindicación de la igualdad entre los seres humanos, que al final las mujeres somos también seres humanos, sino también en todos estos conflictos que nos afectan como sociedad a las mujeres, igual que a los hombres. Las guerras, todo lo que conlleva en el campo económico y social, el tema de estas guerras que no hemos buscado, pero que nos llegan. Y luego... no sé, es un poco... parecía que se mezclaba todo cuando yo estuve escuchando crónicas y tal, y parecía, no, es que ahora lo mezclan con la guerra, lo mezclan con la vivienda. No, es que el Día de la Mujer es un día de reivindicación. Y esos también son problemas para las mujeres, las guerras y la vivienda. Entonces, yo creo que aprovechas que estás en la calle para hablar no solo del feminismo, que también, porque es el eje... del 8M, pero no solo del feminismo, sino de todas las cosas que nos afectan como sociedad.
Al final s'entrellacen, no? I hem ratllat en diferents ocasions. Dones que puguin estar patint violència masclista no poden marxar de casa seva perquè no hi ha un pis disponible perquè puguin o bé accedir-hi, o bé pagar-lo, o bé directament ja no n'hi ha. Per tant, aquests problemes enquistats poden fins i tot perpetuar en el temps i enquistar-se encara més i ser més perjudicials per aquesta manca d'habitatge, que és un poc el que es reflexionava, entre d'altres també, a les manifestacions de Ciutadella.
El problema és quan se minimiza el feminismo, ¿no? Yo he escuchado también este fin de semana algunas encuestas que se han hecho y sobre todo en gente joven, en chavales jóvenes, esta idea de que el feminismo no va con ellos. ¿Cómo se lo hemos contado? No entiendo cómo se lo hemos contado.
Aquesta és una de les preguntes que us vull fer també.
Y ahí está la ultraderecha, minimizando lo que es el feminismo. El feminismo solo pide la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No, yo soy feminista, no odio a los hombres, no quiero quitarles nada, quiero tener lo mismo, las mismas oportunidades y ser jurídicamente, tener jurídicamente los mismos derechos. Entonces, ¿qué les estamos contando a los jóvenes? ¿Qué les está contando la ultraderecha y la derecha a los jóvenes? Cuando sale una dirigente del PP en una el día, el 8M, no en una manifestación, sino ese día, a decir, bueno, acordaros de los hombres también, ¿eh? ¿Perdona? Es nuestro día, es el día que reivindicamos nuestra igualdad y nos tenemos que acordar de los hombres. Algunos se acuerdan de nosotras y salen en la manifestación con nosotras, pero claro, el Día del Padre salen a decir, acordaos de las madres, ¿eh? ¿No, verdad? Es que el hombre lo tiene todo, la sociedad patriarcal no la puede negar nadie. Entonces, queremos los mismos derechos, las mismas oportunidades, queremos igualdad, nada más. Ni que sean menos los hombres, ni... Entonces, no sé qué les estamos contando a la juventud para que tengan ese resquemor de que el feminismo a ellos les quita algo.
Una igualtat que també s'ha demanat a Ciutadella amb una manifestació de l'associació El Sembla Veu, que demanaven i demanen, arrel també d'una situació que es va viure a Ciutadella, si te'n recordaràs, Berto, amb aquesta igualtat de la dona a l'Església, amb una institució en la que queda molt de camí per fer.
Bé, jo crec que tot el que són aquestes reivindicacions, evidentment, tenen molt de valor i han de ser, no només han de ser qüestió d'un dia, sinó que han de ser una feina de cada dia. Vull dir, això està clar i jo crec que vivim en una societat, per almenys la societat en la que estem integrats, en què jo crec que el 99%, per dir-ho d'alguna manera, pues estem d'acord en que ha d'arribar a ser igualtat entre homes i dones allà on encara no hagi arribat o no hagi arribat en suficient claredat o en suficient efectivitat. Fins aquí, jo crec que perquè no discutir que estem tots d'acord amb aquest tema i amb el dret també, amb el dret no, i amb la possibilitat de manifestar-se per donar visibilitat en això. El que me preocupa un poc és veure després quins són els resultats d'aquestes manifestacions, perquè clar, si la meitat de les dones, si la meitat de la societat està formada per dones i un dia de reivindicació d'aquest tipus, hi ha les dones que hi ha una manifestació, per exemple, les que hi ha hagut aquí a Menorca, pues, tal vegada pues, haurien de d'analitzar un poquet abans si les reivindicacions són representatives del que pensen totes les dones o no, o només d'una part de les dones. I aquí és on un poc veig que potser no és així. Vull dir, hi ha moltes dones pues, que sí, que evidentment pensen en el fons el que estic explicant, però que no se veuen representades en aquest tipus de manifestacions. Crec que això és bastant clar. En quant a el que m'arrallaves de, perdona, concretament m'has dit de...
Del Sembla Veu, de l'associació que demana que una verdadera també igualtat aquí, amb les dones
aquí, a l'Església. D'aquí no t'ha dit, amb el tema aquest no t'ha dit res, jo suposo que també és un tema que sí que s'hi està, que s'està fent feina i que jo, me sembla bé, vull dir, la dona ha de tenir un protagonisme que ja el té, dir-li a la gent, però ha de tenir un protagonisme més important. Jo crec que, a més, aquesta és una de les bases en què si l'Església es pot estalonar per tenir per poder créixer i per poder arribar a una part de la població més important, me sembla bé.
Jo recordo, hi va haver-hi una, ara no em sortirà el seu nom, però és una dona que la vam entrevistar i era ponent d'una activitat que organitzaven des de l'associació del Sembla Veu a Ciutadella, que la vam entrevistar, venia aquí a Ciutadella, i ens va dir que sorprèn dades com que, segons uns estudis, que no recordaré quins, el 80% de les persones que van a l'església són dones, però que dintre de les llocs importants de l'església tots són homes, però les dones són les que més van a l'església, no? Que pràcticament tots són dones quan vas a una església, però els que oficien una missa o una cerimònia tots són homes.
Són homes, sí, sí. Evidentment.
Jo estic d'acord amb el que estàs apuntant, apunta amb Berto, d'aquests moviments. Aquesta vegada aquí a Moya Ciutadella hi havia dues manifestacions, una convocada a Mo, que per motius de la coordinadora 8M va denunciar que el consistori maonès no autoritzava part dels actes del 8M, que al final era una qüestió de permisos, no hi havia com polèmica en quant a el contingut, però sí que es van traslladar a Ciutadella. Jo, la meva opinió a la manifestació d'amor, és que hi havia poqueta gent, sincerament. Em vaig trobar a faltar una manifestació ben plena d'homes i dones. Però creieu realment que ens sentim totes les dones identificades amb aquests missatges feministes? Depèn de quins missatges feministes, sobretot els actes que s'estan organitzant també al voltant, performance i coses culturals que a vegades dius, bueno, abans només hi havia una manifestació, anàvem totes allà. Ara hi ha tants actes i tants programes d'actes organitzats per tantes associacions que totes pensen dins del feminisme d'una manera o d'una altra, perquè ja també veiem feminista d'un costat, d'un altre. Tot això...
Es que a mí, la verdad, no me importa nada esto. O sea, hay tanta pluralidad dentro del feminismo como lo hay dentro de la sociedad. Entonces, hombre, me fastidia que haya dos manifestaciones diferentes, porque en una deberíamos de entrar todas las mujeres, pero cada uno es de su padre y de su madre y tiene la idea que tiene y la puede reivindicar y no sé, no le veo dentro de la sociedad, la pluralidad está ahí, con lo cual dentro del feminismo también hay pluralidad. Hay quien dará más fuerza a unas ideas que a otras y a quien estas no le interesarán nada y pensará de otra manera. Pero el objetivo final es el que no tenemos que olvidar, que el feminismo lo que reivindica es la igualdad, nada más que la igualdad, que es algo que no se ha conseguido en ninguna sociedad, que estamos a medio camino, además. No hemos avanzado mucho en España, por ejemplo, de la época de Franco ahora se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por hacer, con lo cual tener este objetivo común, cada uno que lo cuente como lo sienta, pero pues si el objetivo común está ahí marcado y todos vamos hacia allí, pues la verdad es que, no sé, la pluralidad me parece bien en la sociedad y también en el feminismo.
Bueno, jo crec que a vegades també hi ha un punt de vista d'on som, no? I al final som una illa amb una quantitat de gent que som i, per tant, quan divideixes d'aquesta manera, que al final, evidentment, doncs és més que legítim, no? Cadascú doncs, inventa, idea, proposa, combrega amb coses... Però clar, llavors quan fas diverses coses no tothom pot estar a tot arreu i llavors això genera potser a nivell d'imatge, no? Visual, de sembla que hi hagi poca gent aquí, sembla que hi hagi poca gent. Jo crec que ens hauríem de quedar amb dues coses. La primera, que al final el més important no és el que passa el dia 8, sinó l'endemà i el que fa cadascú a nivell individual. no? Cadascú des del seu àmbit de responsabilitat i cadascú des del seu àmbit d'actuació, començant per les coses més bàsiques a casa, a la feina, al lloc de responsabilitat, que sigui política, que sigui... I després, doncs, que avui en dia la gent es manifesta de moltes maneres possibles i les xarxes socials, per exemple, doncs, han capitalitzat una part d'aquesta i la gent penja coses, per exemple, i evidentment això a vegades pot ser doncs, com un comprar tranquil de consciència, no? Jo ja he publicat això, jo ja he fet el que havia de fer, diguéssim, però jo crec que més que el fet, més que les paraules, el que interessa en aquest cas són els fets, no? Jo respecte a això de l'Església, sí que crec que el Papa Lleó XVI va sortir amb unes noies escolanes i tal, i per tant jo crec que els nous papats estan més proclius perquè la dona tingui un paper molt important, i jo que vaig a missa veig homes i dones, eh? És a dir, el que passa que sí que és veritat que veig més gent gran que més gent jove, però hi ha homes i dones, eh? Hi ha molt, vull dir que això deus, el 80% són dones, home, hi ha moltes, sí, hi ha moltes senyores, que diguéssim, però també hi ha molts senyors, eh? Vull dir que aquest estudi voldria veure on s'ha
publicat. Ja cercaré, perquè hi havia, sí, el va dir, però és que ara m'ho estic dient de memòria i no recordo exactament. Clar. Alguna cosa més a afegir?
Yo sobre la Iglesia no diré nada más que es un colectivo jerárquico, patriarcal, que dudo mucho que cambie, porque lleva muchos años funcionando como funciona, que sí que hay muchas mujeres que van a la Iglesia, que luego son las que se quedan y limpian, ¿eh?
También.
Y las que hacen las cocas y los pastisets cuando hay alguna celebración, y... pero nada más que eso.
Bueno, yo creo que hay, no. O sea, se avanza poco, pero se avanza, ¿eh?
Qué poquito, en bueno, tantos años, esto muy sí. Poquito.
Bueno, en aquestes manifestacions hem vist també molts lemes contra la guerra. Espanya s'ha posicionat en contra de la guerra d'Estats Units, Israel contra l'Iran, que enceta la segona setmana de conflicte, que em sembla mentida que estiguem dient això i que estiguem visquent això. Sánchez de...
Una sèrie, la segona setmana de capítols.
Sí. En fi, ja em sembla mentida tot el que ja portàvem, com per encara afegir-n'hi un poquet més. Terrible com està sent tot plegat. Sánchez, com sabeu, va negant el president Trump fer servir les bases militars nord-americanes a Espanya per atacar l'Iran, va expressar la seva posició recuperant aquell lema de no a la guerra, un lema que va acompanyar les grans manifestacions del 2, vos en recordeu. Es podria repetir, s'hauria de repetir. Jo estic trobant a faltar sortir al carrer en contra de la guerra després de que estiguem ja en 72a setmana d'aquests atacs contra l'Iran i totes les amenaces de Trump contra diferents països. Aquí a Espanya, amenaces comercials, que en principi primer van generar molta generen por, ja no les comercials, un poquet totes les amenaces, perquè en principi les relacions comercials amb Espanya estem dins del Tractat Comercial de la Unió Europea, per tant aquí un poquet hauríem d'estar bastant salvats. Avui es presenta la Fira del Camp, el sector que també està mirant tot plegat, i el sector turístic que també està començant a mirar amb quines repercussions podem tenir econòmiques, perquè... Jo no sé si vosaltres teniu intenció de viatjar en els propers mesos, però jo crec que la gent ja ho mira, no? Van per on ha d'anar i quins són els destins segurs, o possiblement segurs, perquè no sé jo si m'entram estem...
Segur.
Exacte, estem massa...
Seguro no hay nada ahora.
Ara mateix.
Estamos en manos de gente muy desequilibrada, porque al final la guerra a la que decimos que no, o por lo menos yo digo que no, es una guerra ilegal que se han inventado dos señoros que son Netanyahu y Trump, que no tiene más que un objetivo, que es quedarse con Irán y con su petróleo, que no busca quitar dictaduras y poner democracias, como nos contaron en Venezuela también, que solo busca un interés económico para ellos, porque los de alrededor no les importamos nada. Entonces, no a la guerra. Y no salimos a la calle para decir no a la guerra, porque todavía no estamos lo suficientemente asustados. Y porque además tenemos un gobierno que ha dicho no a la guerra. Cuando salíamos a la calle, el gobierno había dicho sí a la guerra. Ahora no, ahora tenemos ese apoyo del gobierno que está con la mayoría de la población diciendo no, no queremos esto, y menos una guerra de este tipo por intereses económicos sin ningún agarre jurídico ni internacional. Ellos han ido a su bola y así nos hemos quedado, esperando a verlas venir. El campo será muy peligroso. Porque además a quien nos va a afectar más es a Europa, no a Estados Unidos.
Berto.
Bé, jo en quant a l'estem de la guerra, evidentment, pues, torno un poc a l'antes. No hi ha ningú que estigui d'acord ni que pugui estar content perquè hi hagi aquestes guerres. Però els temes són molt més complexos del que a vegades volem veure. El problema a Orient Mitjà ja és des de sempre, pràcticament, i aquest problema pues, va tinguent pues, fogonassos de tant en quant, que són aquestes guerres que es repeteixen en el darrer segle pues, contínuament. En el cas d'ara, si ens ho mirem des de la perspectiva d'aquest país, vull dir, aquí el que està clar és el gran regal que li ha fet en Trump en Pedro Sánchez, evidentment, perquè el regal més gros no n'hi podia caure que aquesta guerra. Per què? Perquè, per una banda, pues, ha salvat, vull dir, ha pogut retreure't aquest lema des no a la guerra, però a la vegada ell envia la millor fragata que té l'exèrcit espanyol per fer labors, diu ell que labors d'eixar una mano a la població, de Xipre, eixar una mano. Però, és a dir, mantenes no la guerra, però hi envia material de guerra a la zona. Cosa que, per exemple, quan rellam de quan va passar amb els temps de l'altra guerra, la guerra d'Iraq, pues Espanya no va enviar res, des de luego, no va enviar ni cap barco de guerra ni res d'això. Però bueno, ara és sempre aquest discurs que mos venen cada dia, que li va tan bé, de que no, jo he dit que no s'agarren, però bueno, jo vaig complient el que hi ha.
Claro, que la culpa es de Pedro Sánchez otra vez, ¿no?
Jo, bueno, jo sí, si me deixes acabar,
sí.
Jo crec que al final és el discurs de en tot, és un discurs que tenim en aquest país, que és aprofitar qualsevol cosa, aprofitar la mínima excusa per desviar els problemes reals d'aquest país i per mantenir el poder, vull dir, està clar. O jo ho veig clar, doncs, per almenys que aquest és l'interès. Jo no crec sincerament que en Pedro Sánchez, que me sembla una persona extremadament intel·ligent i extremadament llesta en tot això de la política, això ho hem de reconèixer, vull dir que no hi ha cap altre líder que li arribi a la sola de les sabates en aquest sentit, però vull dir, la seva feina és tot girar-ho tot de tal manera que sembla que no passa res. Vull dir, el que està passant en aquest país, ho traslladam amb un govern que fos de centre-dreta o de dreta o el que fos, i bueno, evidentment, les manifestacions serien diàries, no, serien dues cada dia. Però bueno, ell té aquesta habilitat per fer veure el que no és i així anant fent. I en el cas de la guerra, pues, em penso que en el fons ell el que li interessa és des de luego la part que ell pugui treure en benefici, en rentabilitat política. I la prova és aquesta, que hi ha enviat pues, materials de guerra en el puesto pues, per no quedar malament.
David.
Sí, bueno, a veure, jo crec que aquí hi ha molts elements a analitzar, no? És a dir, per un cantó tenim un Donald Trump que té una intenció de mantenir, que diguéssim, el seu status quo com a president d'un país que estava perdent la batalla comercial, i recordem pues, que la indústria armamentística americana pues, és una de les principals que tenen, i per tant generar una guerra, provocar una guerra, anar a una guerra, pues, li representa amb ell pues, una generació d'ingressos molt important. I en aquest cas, doncs, no ens hauríem de pensar que ho fa perquè hi ha una voluntat democràtica, sinó més aviat per una voluntat de mantenir aquesta maquinària en marxa i generar una mica el que va fer una mica el que va passar també amb Ucrània, pues, amb el tema del gas, no? I al final, doncs, sempre s'ha parlat de que Ucrània, doncs, un dels grans instigadors ha estat precisament Estats Units, que al final està sent el més beneficiat perquè se li compra tot el gas amb ell, perquè segurament formarà part de la reconstrucció, etc. No? Jo, en el cas de Pedro Sánchez, jo crec que ell, veig que ell, a veure, és un polític lince, i per tant ell llegeix ràpidament la jugada i capitalitza una mica el sentit dels seus votants, que al final és aquest, no? És a dir, és el no a la guerra, i que segurament doncs, la majoria de població comparteix, perquè al final doncs, la guerra al final no beneficia a ningú. Genera morts i, a més, doncs, genera una situació de perillositat que bueno, nosaltres clar, no sortim al carrer, no hem sortit per Ucrània, que diguéssim, no hem sortit per Ucrània i encara ho teníem més a prop, no? Ara doncs passa exactament el mateix, que la població d'alguna manera, pues, com que està una mica adormida, doncs no surt, però jo crec que sí que hi ha una situació que econòmicament ens girarà en contra. De fet, ja va provocar-la Ucrània. I ara ho veurem. Ho estem veient ja amb els combustibles, ho estem veient ja amb la puja del gas, que ha sigut espectacular, i tots els analistes internacionals diuen que no és una guerra que vagi per curt, sinó per llarg. Des del punt de vista de la butxaca, això jugarà molt en contra. És a dir, jo penso que veurem pujades d'aliments, veurem pujades de costos de matèries primes, que evidentment això repercutirà amb el ciutadà, i això tensionarà més una societat on el tema de l'escut social, doncs jo no sé gairebé com el poden anar reforçant, perquè cada vegada està més tensionat, i veurem aquesta situació que estem veient aquest segle XXI, d'aquesta generació de desigualtat, aquest cruiximent de la classe mitjana i la generació del que té i el que no té, no? I cada vegada aquestes coses les bombardegen més. Respecte al sector turístic, clar, aquí és curiós, si us en recordeu, quan el nord d'Àfrica patia, doncs justament nosaltres sortíem més beneficiats, no? Perquè la gent, evidentment, prefereix anar a llocs que no hi hagi masses problemes que no n'hi hagi, no? I llavors jo, en aquest cas, sí que pot haver-hi aquesta primera lectura, però també s'ha de dir, i això doncs ara a la ITB de Berlín també s'ha vist, els ciutadans europeus estan una mica escamats, estan més en moda estalviador que no en mode gastador, i això doncs, així com altres vegades un conflicte al nord d'Àfrica ens beneficiava ràpidament i ens omplia ràpidament la turoperació, ara en aquest cas està anant més lent i més pas a pas a veure-les venir, perquè la gent una mica, doncs, clar, està la indústria alemana doncs està tocada, els ingressos als alemanys, les empreses estan tensionades, els salaris estan congelats, la despesa, ja ho sabeu, de la cistella de la compra està altíssima, tant aquí com a tot arreu, que diguéssim. Per tant, la situació, jo aquest cap de setmana, a part de la Fira d'Estocs, he tingut amb molta il·lusió uns cosins de Suïssa que, després de molts anys d'anar-los insistint, han vingut, i justament aquest cap de setmana, i hem estat amb ells i hem pogut compartir algunes estones. I a Suïssa, tot i que és Suïssa, no? Ens pensem que a Suïssa lliguen els gossos amb llonganisses, la pressió fiscal, la situació, ells també estan notant aquesta situació de tensió, de cruiximent de la despesa, vull dir que ells també se senten amenaçats, i les seves indústries també se senten amenaçades per l'efecte Trump, dels aranzels, la indústria farmacèutica, la indústria de la rellotgeria. Vull dir que in everywhere bowling faves, no? que diu l'acrònim, no? A tot arreu couen faves, i això és una situació que es contagia, no? I el problema és que, bueno, pues, clar, la governança s'ha convertit, o sigui, ha retrocedit, pues, com al segle XIX, vam arribar a crear una ONU perquè ens poséssim tots d'acord i governéssim en pau després de la Segona Guerra Mundial, i ara estem retrocedint cap al segle XIX, és a dir, la guerra del... O sigui, el més fort és el que imposa la llei i s'ha acabat la història, no? I contra qui no hi ha qui alci la veu, perquè ja veieu que els lideratges europeus tots equidisten, no? El canceller alemany no va sortir a defensar en Trump allà en el despatx, a defensar a Pedro Sánchez a Espanya, com un, i són uns socis molt sòlids, diguéssim, no? Per tant, És a dir, estem vivint unes situacions que, bueno, que semblarà que tot el camí que havíem avançat s'està descaminant i l'haurem de tornar a agafar.
Sí, mirem avui en enquestes de les eleccions del pròxim 15 de març a Castella i Lleó, on apunten a repetir l'escenari d'Aragó i Extremadura amb un augment considerable de Vox, amb 18 diputats, que superaria el 20% de vots. Anem repetint també totes les eleccions en un panorama polític que ja mos dibuixa també cap on va Espanya.
Sí, bueno, això és l'augment de l'extrema dreta que ja teníem a la resta de països europeus i que aquí, pues, bueno, pues està... Bueno, clar, quan hi ha tanta boira, surt un que diu això és fàcil d'arreglar i s'arregla així. Pues la gent diu, pues, va, ho provin aquests.
I aquí estan. Provant.
I aquest és el... Bueno, clar, vull dir, si ara es fessin eleccions generals, no sé què passaria, perquè ara amb Pedro Sánchez fent aquesta lectura que ha fet a la guerra i tal, segurament s'enduria vots perquè la gent diria, bueno, aquest és el no a la guerra, com a mínim, no? Vull dir que no m'estranyaria estar un avanç electoral, segons com.
Ya veremos. Pedro Sánchez ha recuperat un lema, que és el de no a la guerra, i ante la ultraderecha igual tendríamos que recuperar otro lema, que es el no pasarán. Y yo espero que no pasen.
Berto, minutet
jo, de res. Jo tal vegada aquí hauria tal vegada de passar molts a vapes pits, totes demòcrates, i sobretot els partits clàssics o els partits que sempre hi ha hagut, i no només aquí, sinó a Europa, perquè és evident que tot aquest creixement que hi ha dels extrems, amb molts, no en tots, però en bastant de casos són provocats per la inacció i per la forma de governar dels partits democràtics que han tingut fins ara. Per a qui governen els partits avui en dia, exactament, per la gent, per la majoria de la gent, o per minories, o per qüestions que no tenen calat, mentre els problemes de la gent segueixen creixent. Tal vegada estaria bé que els partits grossos, que se'n donessin compte un poc de tal vegada, pues ells són un poquet vegades els qui provoquen aquests creixements. O jo, així m'ho sembla, per almenys. Jo crec que l'extrema dreta i Europa, perquè Europa s'ha dedicat, en què s'ha dedicat? Vull dir, si no sabem on som mai, vull dir, si ho hem vist ara en els darrers anys des que ha pujat en Trump, Europa s'està desmoronant perquè realment no hi havia ni fonaments, vull dir, ni econòmicament, ni en defensa, ni amb cultura, ni amb polítiques d'immigració, en res. Vull dir, pràcticament tot al final és una màquina, tot és, el que sí que és una màquina, tot això és una màquina de treure doblers a la gent, via impostos abusius i via taxes i via tot el que hi hagi. I què passa? Pues que la gent es cansa, i la gent quan es cansa, què fa? Pues castigar. Perquè la gent, vull dir, evidentment, no hi ha ningú que vulgui que els postulats que pot tenir un partit d'extrema dreta o d'extrema esquerra puguin servir i que siguin aplicables, perquè no hi creuen amb això en els fons. Però el que sí que fan moltes vegades és pensar que d'aquesta manera per almenys es protegiran d'aquest abús que no acaba mai, d'aquestes democràcies que són unes democràcies molt entre cometes, en què sí que es va que poden anar a votar, però que després les coses no canvien. I els problemes segueixen creixent en tot. I a vegades sembla que els culpables són altres, i els culpables són dels qui governen. I ja està bé, que mos contin que els problemes de vivienda i els problemes de treball i els problemes de tot això són com si sigui una cosa que mos ve infusa de qualque situació, com qui no tenien responsabilitat després de tant d'anys de governar.
Se mos ha acabat el temps, família.
Per aquí es diu que tal vegada mos ho mirem, tal vegada hi haurà qualque cosa a fer.
Res més a dir. Gràcies.
Una bona sentència.
Què us sembla? Sentència,
Berto s'ha quedat descansat. No, i el tema de cedir sobiranies, que ningú vol cedir-les, està clar.
Moltes gràcies a tots tres, Berto, Edurne, David, que tingueu un bon dilluns i una feliç setmana.
Gràcies. Igualment.
Gràcies
a vosaltres.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia Menorca, fet a casa.
Hi ha dies en què el món desperta en gris. El dia Menorca, fet a casa, i també aquesta exposició que m'ho recomana en Pere avui per fer capvespre, avui capvespre.
Sí, es diu Les poesies dels balàrics, és a la sala d'audiències del claustre d'Amó, és un recull d'obres de 16 artistes de diversos territoris del Mediterrani, entre els quals hi ha els menorquins Gràcia, Ribalaiga i Lluís Pons. Hi ha temps fins al 4 d'abril.
Hi ha dies en què veig el cel plorant i et vull l'imarrar en què se pot macaronar i dies que no es puc i em fan sentir tanta vergonya.
M'ho anàvem amb la veu de Cris Joanico i demà tornarem, com sempre, a partir de les 12 després del butlletí. Gràcies, Pere,
aquí
que
serem.
Vagi molt bé. Acabeu de passar un feliç dilluns, abraçades de tot l'equip del Dia Menorca i fins demà.
Hi ha dies en què s'ha desangoixat.